sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Divendres 29 d'abril de l'any 2016 arribem ja a les 71 edicions del magazín dels migdies de la Cala Ràdio que us presenten Dani Rodríguez i Fini Lleó. Fini, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ja hi tornem a ser un dia més a la nostra espai dels migdies, al magazín del Sempre amb tu. Avui pràcticament ja reregusa tonyina roja, eh?
Avui sempre.
Avui, sí, nosaltres sempre hem de posar alguna cosa de menjar al programa, si no, no és el Sempre amb tu. Arriben ja aquestes cinquenes jornades gastronòmiques de la tonyina roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar, a la nostra població, que a més diria que em sembla que seran les més llargues d'aquests darrers anys, perquè comencen un divendres 29 i acabaran un dilluns 16 de maig.
Perquè recordem que és festa,
que és festiu aquest.
És festiu.
De fet, avui és festiu en alguns llocs. En algunes comunitats autònomes a Espanya és festa, ja arrenquen el pont de maig...
Perquè a Madrid dilluns també és festa, que és el dia de la comunitat madrilenya,
dilluns,
el dia 2.
També és festa a Madrid. Per tant, doncs, bueno, alguns tindran unes vacances més llargues, d'altres les tindrem més curtes, però amb propostes originals per aquest cap de setmana. En parlarem de les jornades de la tonyina roja al nostre informatiu. Propostes també pel cap de setmana, n'hem anat parlant moltíssimes al llarg d'aquesta setmana, però, com sempre, els divendres hem de fer la nostra crítica cinematogràfica, el repàs a la cartellera.
Tindrem a la companyia de la Imma la Fila Zero. Bones propostes també aquesta setmana, novetats divertides i alguna més. Us escoltareu d'aquí un ratet.
Ja veurem quines són les propostes que aquesta setmana tindrem als cinemes més pròxims a casa nostra. Segurament que sent aquest 1 de maig presenten coses ben interessants. A la segona part del nostre programa, primer les notícies, al fil a zero, després arriba l'entrevista. Avui ho fem com cada 15 dies i en divendres a l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni. Hem de repassar moltes qüestions, no només l'inici d'aquestes jornades gastronòmiques, també hem de parlar sobre aquesta notícia que ell ens sortia ahir, doncs, que el Tribunal Constitucional doncs declarava nul l'impost nuclear. Alguns dels articles doncs no els acceptava. Ho parlarem amb l'alcalde Jordi Gaseni més àmpliament al temps de l'entrevista. I per a tancar...
Les xarxes socials, que ha estat lo més viral. Parlareu del metro de Barcelona.
Segur que en parlarem del metro de Barcelona i de moltes més qüestions. Avui amb la Eva García. Per tercera setmana consecutiva, l'Eva García de Millaó ja...
L'ha desbancat.
Comença el Sempre amb tu d'avui divendres 29 d'abril.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest divendres. Les jornades de la tonyina roja de l'Ametlla de Mar arriben a la seva cinquena edició.
La tonyina roja del Mediterrani serà la protagonista durant dues setmanes en aquesta vila marinera. El moviment veïnal de la N340 arriba a les 35 setmanes de talls amb l'ofensiva estenent-se al País Valencià.
Una cinquantena d'ajuntaments valencians, entre els quals el de ciutats com Castelló o Benidorm, han aprovat mocions a favor d'alliberar l'AP7. Mor un veí de Deltebre en xocar el microcotxe que conduïa amb un turisme a Deltebre.
La carretera TV3454 va estar tallada en els dos sentits, segons va informar Trànsit. Els usuaris posen bona nota al servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Baix Ebre.
El servei de transport adaptat disposa actualment de 6 vehicles i realitza un total de 4 rutes que atenen les demandes dels usuaris dels diversos municipis del Baix Ebre. 12 ponents compartiran les seves idees en el proper TEDx Amposta.
És un programa d'esdeveniments locals autoorganitzats que reuneix les persones per compartir idees.
Les notícies d'aquest divendres a la Cala Ràdio. Del 29 d'abril fins al 16 de maig, l'Ametlla de Mar és l'epicentre gastronòmic de Catalunya per la celebració de les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja del Mediterrani, que aquest 2016 arriben a la cinquena edició. 13 restaurants i 24 bars de la població han elaborat una proposta culinària de nivell amb aquest apreciat producte com a protagonista dels seus plats i tapes. Unes jornades que tenen molta força i que són un aparador per promocionar el nostre poble. Així ho explica l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni.
L'objectiu és la promoció, doncs, del nostre poble amb una festa que avui, doncs, hi ha amb aquestes jornades i aquesta festa de la Tonyina amb més participació que mai de tots els restaurants i bars, amb les seues jornades, doncs, de menús gastronòmics, els restaurants, i amb les seues, doncs, jornades de tapes amb tot el que és bars, o sigui, amb més participació que mai, més qualitat, m'atreveria a dir, que mai, per les propostes que hem rebut i que estem promocionant. Sabem, doncs, de que som coneixedors de que aquestes jornades, doncs, tenen molta força, que arriben a molt lluny, que arriben molt lluny.
L'alcalde assegura que són un repte i una oportunitat aquestes jornades que fins ara s'organitzaven des del sector privat perquè les puguen organitzar nosaltres mateixos per obrir-les a altres propostes. Els menús gastronòmics, que ronden entre els 30 i 65 euros i que estan acompanyats per vins del territori, inclouen propostes com el tàrtar de tonyina, el pernil de ventresca, arròs amb tonyina o fins i tot una presa ibèrica de tonyina. Respecte a la ruta de la tapa roja, trobem propostes tan originals com saquets de tonyina roja, cruixent de tonyina amb sal de mel i mostassa, un rollito de primavera amb tonyina o raviolis farcits de tonyina a la carbonara. Totes tenen un preu de 3 euros i estan maridades amb una cervesa Heineken, que n'és el patrocinador oficial. Les persones que participen en la ruta poden escollir quina tapa els ha agradat més i entraran al sorteig de menús gastronòmics per a les pròximes jornades i també de 21 tours dobles en època promocional. Però, sens dubte, l'inici d'aquests dies dedicats a la tonyina roja vindran marcats per la Diada al Port, que tindrà lloc dissabte 30 d'abril i diumenge 1 de maig. Aquest serà l'aparador d'aquest apreciat producte amb degustacions de tapes al voltant de l'univers de la tonyina roja de l'Ametlla de Mar, però també es podrà gaudir d'una mostra de cultura japonesa i dels millors productes locals de quilòmetre zero. Un dels objectius de les jornades és que, a part d'apostar per les propostes més innovadores, també cal mostrar la cuina tradicional dels pescadors. Per això se serviran degustacions d'un romesco de tonyina diumenge al matí, a banda de diferents propostes de sushi elaborades per xefs experts i ajudats per alumnes de l'Escola d'Hoteleria de Cambrils. En aquesta línia, l'alcalde explica que és una prioritat anar formant a cuiners perquè realment a escala local es pugui tractar de la millor manera aquest producte. Durant el dissabte i diumenge s'oferiran diversos tallers com de kimono, de soji, que són escacs japonesos, d'escriure el seu nom en japonès, per a nens com origami i jocs, així com estants que instal·larà el consolat del Japó. De fet, serà el cònsol general d'aquest país qui inauguri la diada i les jornades gastronòmiques dissabte al matí. A més, també hi haurà actuacions musicals durant tota la jornada. Paral·lelament, el catamarà Tuna Tour farà sortides per descobrir la història, la pesca, l'alimentació, la investigació, la biologia i el valor gastronòmic de la tonyina roja. Durant tot el dissabte i tot el diumenge es podrà fer aquest creuer i hi haurà sortides especials per poder nedar entre les tonyines. Des de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar, a més, s'ha organitzat un concurs fotogràfic a través de la xarxa social d'Instagram perquè els visitants capturin els millors moments d'aquests dies dedicats a la tonyina roja del Mediterrani. Per això cal que les fotografies s'etiquetin amb l'etiqueta Tonyina Roja 16 i Ametlla de Mar. La millor fotografia guanyarà 2 menús per a les pròximes jornades gastronòmiques de la població.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Tot i l'enèsim anunci de la ministra de Foment, Anna Pastor, que hi haurà aviat bonificacions a l'autopista per treure el trànsit pesat de l'N340 i la defensa del govern sobre les bondats d'aquest model aplicat a l'N2 gironina, el moviment veïnal manté ferma la lluita i han complert 35 setmanes de talls per l'alliberament de l'AP7 com a única solució per acabar amb la sinistralitat i el col·lapse de la carretera nacional. Amb la col·laboració de les federacions de veïns valencianes, el moviment per una AP7 gratuïta ha aconseguit que una cinquantena d'ajuntaments ajuntaments del País Valencià hagin aprovat mocions per l'alliberament de l'autopista als trams on no hi ha via ràpida alternativa i la no renovació de la concessió de l'AP7 al 2019. Mentrestant, les víctimes se segueixen sumant. Hi ha hagut 3 morts aquesta setmana, una a Roda de Barà, una a Vallirana i un a Vila-real. El moviment veïnal ha insistit en demanar celeritat a les decisions polítiques que poden remeiar la situació. Això és una vergonya i cal emprendre una solució. Nosaltres fem la feina que hem de fer, ha insistit el portaveu de la plataforma per una AP7 gratuïta, Llorenç Navarro.
I hem de lamentar ara una nova víctima mortal per accident de trànsit. Així ho informava el Servei Català de Trànsit ahir la tarda. Eren cap a les 16:40 hores quan es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 11 de la TV 3454 a Deltebre, segons l'avís de Mossos d'Esquadra. Per causes que s'estan investigant, van col·lidir frontalment un turisme i un microcotxe. Com a conseqüència de la topada, el conductor del microcotxe, que respon a les inicials RCN, de 90 anys, va resultar mort. Arran del sinistre, es van activar 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, la carretera va estar tallada en els 2 sentits de la marxa, si bé es van fer desviaments pel lateral de la via.
Més assumptes. Els usuaris del Servei de Transport Adaptat del Consell Comarcal del Baix Ebre en valoren molt positivament la qualitat, la puntualitat, la durada del trajecte i el tracte personals, segons un estudi de satisfacció i qualitat elaborat pel Departament de Serveis a les Persones de la institució comarcal. El Servei de Transport Adaptat disposa actualment de 6 vehicles i realitza un total de 4 rutes que tenen les demandes dels usuaris dels diversos municipis del Baix Ebre, a excepció de la capital de Tortosa. La qualitat del servei té una valoració mitjana de 9,2. Un 71% dels entrevistats la puntua per sobre de 9 i només un 5% la valora amb un 4 o un 6, les notes més baixes atorgades. Pel que fa a la puntualitat, el 90% dels entrevistats la considera correcta i només un 5% diu que no ho és. En relació a la durada del trajecte, un 78% dels usuaris la qualifica com a correcta. Sobre el tracte personal rebut, la neteja i el manteniment del vehicle, tots els entrevistats les valoren com a correctes. L'estudi també constata que un 63% dels actuals usuaris no podrien desplaçar-se d'on existia aquest servei de transport, mentre que un 32% ho podria fer, però amb dificultats, i un 5% assegura que li és prescindible. L'any 2015 va tenir 114 usuaris, 67 dels quals es van desplaçar a un centre de dia i la resta a tallers ocupacionals. 11 persones de l'Ametlla de Mar van utilitzar aquest servei que facilita el transport de persones amb mobilitat reduïda, discapacitades o amb grau de dependència als centres socials d'atenció especialitzada, preferentment de titularitat pública. Actualment, 112 persones se'n beneficien d'aquest servei, de les quals un 59% són persones majors de 71 anys en grau de dependència que es desplacen a centres de dia i un 41% són discapacitades menors de 50 anys que assisteixen a centres ocupacionals.
I la propera edició del TITX Amposta oferirà 12 noves ponències per compartir idees. El TITX Amposta és un programa d'esdeveniments locals autoorganitzats que reuneix les persones per compartir idees. Per aconseguir-ho, realitza diverses accions puntuals, com ara els debats del TITX Amposta Salon o xerrades als instituts de les Terres de l'Ebre fins a culminar amb el TITX Amposta el dia 7 de maig. En aquesta ocasió, les conferències que realitzaran de 18 minuts cada una seran amb els ponents del territori, internacionals, educadors, artistes o activistes socials. Un dels impulsors del projecte, Joan Esteller, ha destacat el prestigi de ponents com Mara Diersen, Alfonso Alcántara o Lluís Ribas o Juanjo Rovira. L'objectiu és crear una xarxa de talent territorial per impulsar la innovació i un futur millor per al territori. En paral·lel al TITX Amposta, també hi haurà una fira d'empreses i projectes amb un espai de realitat virtual amb les ulleres Cardboard de Google.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps. Sens dubte, avui és divendres i, per tant, obligatòriament hem de mirar el cel darrer minut de l'informatiu per a la previsió meteorològica amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'un temps força estable, però a l'espera de que arribin alguns núvols pel sud de la zona i aquests núvols podrien deixar el cel momentàniament un pèl tapat i fins i tot que acabin deixant quatre gotes, però no més. En general, avui parlarem d'un temps bastant estable, amb el creixement també d'algunes nuvolades cap a la zona del prelitoral i de cara al cap de setmana el que tindrem és un temps una miqueta inestable de cara a demà, sobretot durant les primeres meitats del dia i després el que entrarà és vent de mestral que farà que els núvols vagin a menys i també serà el protagonista aquest vent de cara a diumenge. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, i molt bon cap de setmana. Ara mateix, a l'Ametlla de Mar, la temperatura és de 17,8 graus centígrads. Esperem que ben aviat ja arribin als 20 graus, una humitat relativa del 55%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a les notícies de la Cala Ràdio d'aquest divendres 29 d'abril de 2016. L'actualitat continua cada hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. I el cap de setmana el recull informatiu dissabtes i diumenges a les 12 del migdia i les 8 del vespre. Hem repassat ja l'actualitat d'aquest divendres a l'Ametlla de Mar i al nostre territori. I com sempre, els divendres us oferim una finestra oberta a propostes cinematogràfiques. Tot i que hem parlat de moltes activitats per fer aquest cap de setmana, no teniu desperdici tampoc de pensar en anar al cinema, si no aquest cap de setmana, la pròxima setmana, a veure alguna de les estrenes que tot seguit en repassen la Imma Brull i també la nostra companya Fini Lleó. El nostre espai de la Fila Zero.
És divendres, preparant ja una nova Fila Zero des de la Cala Ràdio, des del Sempre amb tu, Imma, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com arriba avui tota l'actualitat de cine?
Moltíssimes pel·lícules, eh? S'estrenen moltes, moltes.
Què assenyalen, què assenyalen?
Ah.
De les setmanes que hi ha més overbooking, i tot i que n'hi hem deixat alguna de costat, eh?
Sí, sí, sí. A més, n'hi ha moltes d'espanyoles.
Estrenes cinematogràfiques com tots els divendres a Fila Zero a la Cala Ràdio. I per començar, una d'acció, animació i aventura.
En un mundo
que comience la desplanetización.
En otro mundo...
Nuestra galaxia está en estado de crisis.
¡Capitán Quark!
La Patrulla Galáctica busca un nuevo recluta.
Un hombre con un sueño...
En realidad, soy un Lombax.
Vale, un Lombax con un sueño...
Preparats per a salvar la galàxia. Pel·lícula de dibuixos animats. Pel·lícula basada en l'aclamada franquícia de videojocs creada per PlayStation Ratchet & Clank, on dos insòlids herois lluiten per aturar els plans de destrucció de la galàxia solana del malvat alienígena Charmaine Drake.
Dentro de dos días, la patrulla galà...
Durant la seva aventura dependran sobre heroisme, el valor de l'amistat i, sobretot, la importància de descobrir la seva pròpia identitat.
Un mal imparable.
¡Mi brillante creación!
O casi siempre. Toma corte. Les dará la oportunidad...
Se avecina un ataque. Debo avisar a la patrulla.
¡Claro que puedo ayudar!
...de ser héroes.
¡Toma!
No, no, leyendas. ¡Woo-hoo! ¡Espera! ¡Aún mejor!
Oh, ¿nadie más cree que ya deberíamos habernos liado a tiros?
¡Gracias!
Próximamente...
¡Destruidlos a todos!
Cuando una fuerza galáctica amenaza al mundo...
¡Allá voy!
...pon a prueba tu equipo. ¡Ah!
Com dèiem, sorgit del videojoc, arriba a la gran pantalla aquesta setmana amb dibuixos animats. La següent proposta que tenim per a anar a mirar als cinemes és La punta de l'iceberg, un drama thriller dirigida per David Cánovas, interpretada per la Maribel Verdú, Àlex García, Fernando Cayo, la Bárbara Goenaga i Carmelo Gómez. La sinopsi de la pel·lícula ens diu que en una gran empresa multinacional es veu sacsejada pel suïcidi de tres dels seus treballadors. La Sofia Cuevas, que és la Maribel Verdú, al càrrec de la companyia, és l'encarregada de dur a terme un informe intern per tractar d'aclarir què ha passat. En les seves reunions i en les seves trobades amb els treballadors, anirà descobrint abusos de poder, mentides encobertes i un ambient laboral molt malaltís. La punta de l'iceberg.
Preparant un drama Mi perfecta, entre cometes, Mi perfecta hermana. Estela és una noia a punt d'entrar a l'adolescència. Viu sempre a l'ombra de la seva germana més gran, la Katja, que té molt de talent, és molt bonica i a més patina. I sons pares, esclar, l'adoren. Estela tracta d'imitar el comportament de la seva germana, de la Katja, per aconseguir l'atenció dels pares i per fer-ho, doncs, l'observa de ben a prop i detecta algo que no li agrada massa. Veu que algo no va ben sent germana i que no és tan perfecta com sembla, ja que amaga un trastorn alimentari que... i ha pres el control i que ella ja no pot fer res. Estela es veu obligada per la seva germana gran a mantindre el secret i es veu arrastrada en un cercle viciós entre l'engany i la manipulació. A poc a poc, els pares de les germanes detecten que hi ha algun problema i Estela s'aterroritza davant la possibilitat de que aquest fet destrossi la seva família. Una història... que parla de cel, dels cels, de l'amor i també de la traïció. Una història contada amb calidesa, amb profunditat i també amb humor des del punt de vista d'una xiqueta d'11 anys. Mi perfecta hermana. Amb Henrik Norlén, Amy Diamond, Rebecca Josephson i l'Anita Hallin. Sota la direcció de Sana Lenken. Més propostes cinematogràfiques.
Del director de Pretty Woman e Historias de San Valentín.
¡Hola, Atlanta! ¡Feliz Día de la Madre!
Sandy acaba de separarse.
Su ex se ha vuelto a casar con una preadolescente.
¡Hola, Sandy!
Bradley es un padre en apuros.
¿Precio de unos tampones de algodón orgánico
no,
por...?
No hace falta.
¿Una hija?
Sí, dos.
Yo lo mismo, dos hijos.
Ha sido un placer, Sandy con dos hijos.
Jesse huye de sus padres.
¡Adelante, la puerta está abierta!
¡Sorpresa! ¡Oh!
¿Qué haces aquí? Se suponía que estabais en Texas.
Kristin no sabe quién es su madre.
A mí me adoptaron.
Y siempre me he preguntado si fue porque no me quería.
Lo que debes hacer es encontrar a tu madre.
¿Tú tienes hijos?
Carrera, y me tiene ocupada. ¿A quién se lo dedico?
Celebra en familia.
Tengo 16 años, necesito una vida.
Rachel, sal del coche.
El único día...
Que no importa lo que pasara entre nosotras dos, siempre serás mi madre.
Que nos conecta a todos.
Somos lo que el mundo cree que somos, pero otras veces decidimos quiénes somos y cuándo queremos que se sepa, incluso a quién se lo decimos.
La millor manera de celebrar el Dia de la Mare al 2016 és anar a veure aquesta comèdia de Garry Marshall, Feliz Dia de la Madre. Celebrem l'únic dia que diuen ens uneix a tots. És la tercera entrega després d'Històries de Sant Valentí i La Noche de Fin de Año de Garry Marshall, que ens porta una història divertida, tendra... I també sobre els diferents tipus de mares que hi ha i la seva manera de viure les setmanes prèvies a aquest dia, el Dia de la Mare. Està protagonitzada per la Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, la Kate Hudson i la Julia Roberts. Feliz Dia de la Madre segueix la clàssica forma de Garry Marshall, que el va portar també a tenir altres èxits a la taquilla, com per exemple Novia a la Fuga o Pretty Woman. La sinopsi de la història és que falten poquets dies per a que el Dia de la Mare arribi i algunes famílies tindran que posar-se d'acord sobre com celebrar aquest gran dia. Feliz Dia de la Madre promet ser una de les pel·lícules inolvidables, una comèdia que serà recordada pel públic any rere any perquè és tendra, complexa, divertida i emotiva, com les mares que hi ha arreu del món.
Canviem de xip, Capitán América, Civil War. Amb Tom Holland, la Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Chris Evans, acció, aventura i ciència-ficció. Es tracta del Capitán América de Marvel, que comença on ho van deixar Vengadores o la Era de Ultron, quan Steve Rogers lidera el nou equip de Vengadores amb els seus continus esforços per salvaguardar la humanitat. Després d'un altre incident internacional que involucra els Vengadors en quant a danys col·laterals que es produeixen, augmenta la pressió política per instal·lar un sistema de rendició de comptes o per rendir comptes i un òrgan de govern per determinar quan s'han de contractar els serveis de l'equip. Aquest nou estatus que fractura els Vengadores, mentrestant, han de protegir a tot el món... Capitán América, Civil War. Unidos resistimos, divididos caemos.
Una altra de les estrenes que tenim avui està basada en una història real, és el caso Fritz Bauer, pel·lícula alemanya, i diu que de vegades l'única forma de salvar el teu país és traicionar-lo. La pel·lícula ens transporta a l'Alemanya del 1957, 12 anys després de la Segona Guerra Mundial i al final del nazisme, el fiscal general Fritz Bauer s'ha compromès a detenir els criminals nazis. La clau decisiva, però, arriba quan finalment descobreix l'amagatall de l'ex-SS Adolf Eichmann. La pel·lícula ve avalada per ser la pel·lícula alemanya de l'any. Ha tingut 9 nominacions als German Films Awards i premi del públic al Festival Locarno al 2015. Bona pel·lícula, el caso Fritz Bauer.
Drama i biogràfica és Trumbo. La llista negra de Hollywood. Trumbo és el biòpic del famós guionista Dalton Trumbo, autor tan emblemàtic en la història del cine com Vacaciones en Roma o Espartaco. La seva carrera va arribar a la fi al 1940 després de que el van incloure a la llista negra acusat de comunista. A partir d'aquest moment, tota la seva vida dona un gir radical i tindrà que utilitzar tot el seu talent per a sobreviure en una societat que li ha tornat l'esquena.
intel·ligent i entretinguda, qualifiquen aquesta pel·lícula Trumbo, la llista negra de Hollywood. Un drama, com dèiem, biogràfica, s'estrena avui sota la direcció de Jay Roach amb Bryan Cranston, Michael Sudbach i David Maldonado.
Aquesta diuen que és la comèdia, o serà la comèdia de l'any a Espanya. Bé, premiada ja al Festival de Màlaga, es tracta de La noche que mi madre mató a mi padre, una comèdia dirigida per Inés París i interpretada per la Belén Rueda, Diego Peretti, Eduardo Fernández, la María Pujalte, la Fele Martínez y la Patricia Montero.
Es una historia de crímenes cometidos por una mujer.
Una mujer morena, racial, que la veas y te creas que es capaz de matar.
Y espero que esta vez me deis un personajito.
Odio cuando te pones en plan actriz.
Estoy muy mal, ¿eh?
Por mí, como si te mueres.
¿Qué pasa? ¿Dónde está muerto?
¿Qué? Creo que Isabel ha envenenado a Carlos.
Tú eres ahí, que no me sale. El actor argentino.
Messi, Maradona, Mafalda.
Darín, Ricardo Darín.
Tenemos ahí un invitado y tu amiga que se ha sentado en su rodilla.
Ha vuelto a fumar.
Si fumas, asesina en serie, seguro.
¿Creen de verdad que yo voy a querer hacer una película con una manga de chiflado como son ustedes?
La Isabel, en aquest cas a Belén Rueda, organitza un sopar a casa seva. El seu marit, escriptor de novel·les policíaques, i la seva exdona, directora de cinema, volen convèncer un famós actor argentí per a que protagonitzi la seva propera pel·lícula. A meitat del sopar apareix l'ex de l'anfitriona amb la seva nova nòvia. Ella queda fascinada amb l'actor. El sopar es va embolicant i al final, tots acaben perdent els papers. La noche que mi madre mató a mi padre.
I anem cap a França, on trobem a Monsieur Chocolat. Un altre drama en què trobem el paper que la fama, el diner fàcil, el joc, l'amistat o la discriminació van tindre lloc a la vida de Rafael Padilla, conegut com Chocolat, el primer artista negre que va aparèixer en un escenari francès, el primer en aparèixer en publicitat i el que va inspirar altres contemporanis de la Belle Époque com Toulouse-Lautrec o els germans Lumière. D'esclau a home lliure, del circ al teatre, de l'anonimat a la fama. Va néixer a Cuba el 1865 i va marxar a Europa en busca d'un futur millor. Al costat del Pallasso Fotit van fer els primers passos i van crear un duet entre el Pallasso Cara Blanca i el Pallasso Augusto, que era negre. Es va convertir en el perfecte producte del seu temps, tot un èxit a Montmetre. Monsieur Chocolat. Com dèiem, un drama de Rosdi Zem, que s'estrena avui en Omar Sy, James Tigre i la Clotilde Hess.
I des de Suècia ens arriba una comèdia dirigida per Gustav Ackerblom. És Los Anderson en la nieve. Què passa quan Sun descobreix que la seva estimada Sofia està a punt d'anar-se'n a les muntanyes a esquiar amb Santos, un atlètic i guapo company de classe? Doncs molt fàcil, ell convenç a tota la família Anderson per anar amb la noia, malgrat que ells no es poden permetre un viatge d'aquest tipus i, a més, doncs no saben esquiar. Però Sun aconsegueix enganyar a son pare dient-li que el viatge ja està pagat, que els han convidat la família de Sophie. Un cop allí, les dues famílies hauran de compartir la cabanya, una cosa que no serà gaire fàcil, mentre que Sun tan sols tindrà en ment un objectiu, és el de recuperar a la Sophie. Los Anderson en la nieve.
I una altra proposta que tenim avui és una comèdia, una espanyolada.
Deberíamos ir saliendo, por favor. La familia no pasará por la iglesia.
Yo soy su marido.
La hija de la difunta no habló de más familiares.
Yo soy su única familia. Y yo soy quien la tiene que enterrar.
Lo siento muchísimo, pero no podemos hacer nada más.
Iremos a Cuatretón Venta, como tú querías.
¿Está todo preparado?
Vamos a tener que retrasarlo hasta mañana.
¿Cómo?
Esto es un pueblo pequeñísimo y ahora estamos en plenas fiestas.
No he venido a ninguna fiesta.
¡Para, para! ¡Facuatones que te espere!
Es mi padre.
¿Esto qué es? ¿Que vienes con un muerto a llevarte el mío? No van a compartir, ¿eh?
¿Lo podemos dejarla aquí?
Claro que sí. Y luego te la llevas. Más fresca que una color.
Cuatretondeda. És la proposta de, que dèiem, aquesta comèdia espanyola, la proposta del director Pol Rodríguez amb José Sacristán. Hem sentit la veu inconfundible de Sergi López, la Laia Marull. I tot comença quan la dona de Tomàs ha mort. Però el seu home, el viudo, no li deixen enterrar el cadàver, ja que la família de la difunta reclama repatriar el cos cap a París. Així que Tomàs el que fa és robar el cos per poder-lo enterrar a Cuatretondeta, un petit poble de l'interior d'Alacant, tal i com li havia promès a la seva dona. Però Tomàs té un problema, no recorda el camí per arribar al poble i es perd. Apareix llavors Dora, la filla de la difunta, que viu a París, una dona gelada, calculadora i distant, que ve decidida a prendre les pertinències de la seva mare i repatriar el cos el més aviat possible. Però clar, Dora no troba el cadàver, així que tindrà temps per quedar-se més del previst a una terra a la que, encara que ella no vulgui, té molts més lligams del que es pensa. Comença la història, la típica persecució de Dora i Tomàs amb altres companys d'aventures que van trobant al llarg del camí. Cuatretondeta, una reflexió sobre la memòria, la vida i la mort en clau de comèdia negra, on la importància dels records i l'oblit es barregen des d'una mirada festiva per acabar sent un veritable crit a la humanitat.
La darrera de les propostes que tenim és Crums. Candy, un ferroveller d'aparència estranya, s'embarca en un viatge surrealista a través dels paisatges etíops. Allí s'enfronta a ell mateix, a les seves pors, a les bruixes, a Santa Claus i als nazis de la segona generació. Ciència-ficció, civilització postapocalíptica, surrealisme, viatge èpic, són alguns dels qualificatius que li han donat a la primera pel·lícula de Miguel Llansó, però el seu objectiu, el que millor la defineix, és que és única. Crums és una pel·lícula d'una forta, irònica i poc convencional singularitat. Està rodada a Etiòpia, amb actors i no actors locals. És tota una experiència visual on l'àrid i semidespoblat paisatge és el millor context per a un món post-indeterminat que mostra l'odissea del peculiar protagonista a través d'una civilització feta a través dels records del passat, un espill deformant de la nostra incivilització occidental, una divertida i velada crítica de l'avui, des d'un futur imaginari, una tendra història d'amor en un relat que captura i sedueix a parts iguals. Crums.
Amb quina et quedes de totes?
Ai, jo la del caso Frisbauer m'ha llamat. Trobo que pot ser molt interessant.
Divertida, la dels Andersen.
També.
I la de Cuatretondeta, una espanyolada, trobo que està de...
I la del Dia de la Madre, pues bueno, per a passar la tarda, no?
A més de les d'aventures.
Sí, clar.
Cal dir que comentàvem abans que dilluns és festa a la comunitat madrilenya i igual per això també hi ha més estrenes, perquè hi ha pobles i que avui també fan festa i pues, aprofitem per fer un llarg cap de setmana, un llarg pont. Taquilla, com anar la cosa? Lidera el mateix, no? Igual a Espanya, sí, que als Estats Units trobem El llibre de la selva.
Amb una recaudació aquí a Espanya de 7.627.000 euros.
Una història que tots hi hem vist, hem llegit, que té anys i que portarà al cine, de fet, la imatge, la fotografia, el paisatge...
És bonic.
És bonic. I a la gran pantalla hi ha doble per 10.
A Espanya, després del llibre de la selva, va segueix Toro, Kiki, El amor se hace, Les cròniques de Blancanieves, El cazador i La reina del hielo. En cinquena posició tenim Objetivo, Londres. En sisena, La Julieta. En setena, Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, que ja porta 5 setmanes en cartellera. Seguida de L'héroe de Berlín, Los milagros del cielo. I tanca la llista en desena posició, Zootrópolis. 11 setmanes en cartellera i amb una recaudació total de 13.142.000 euros.
Doncs als Estats Units, la que ha estat més setmanes de les 10 primeres en cartellera és un thriller, Espies des del cielo i Son... rectifico, no, és Zootrópolis.
Sí.
Zootrópolis, amb 8 setmanes, pel·lícula d'animació, la quarta, no. Després va Espies des del cielo, el thriller, amb 7. La primera, com dèiem, El libro de la selva, segueix Les cròniques de Blancanieves, El cazador i La reina del hielo. En tercer lloc trobem a Barber Shop, de Nick Scott. Zootrópolis, la quarta, com dèiem, és La jefa, en cinquè. Batman vs. Superman, El amanecer de la justícia, al 6. Criminal, 7. Migrant, boda griega, 2, amb 8. Compadres, al 9. I Les espies des del cielo, en desè lloc.
Cap de setmana intens, ple d'activitats, moltes coses a fer, però bueno, un ratet per anar al cine segur que el trobarem.
Us deixem ara en uns consells de publicitat i després arriba l'entrevista avui divendres amb l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jordi Gasani.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
Aquest cap de setmana viu la Diada de la Tonyina Roja de la Mediterrània, al port de l'Ametlla de Mar. Mostra de cultura japonesa, actuacions musicals, sortides amb el catamarà de Tornatur i degustació de tapes amb els millors vins de la Terra Alta.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio.
L'entrevista.
És divendres i, com cada 15 dies, aquí al Sempre amb tu ens fixem amb l'actualitat municipal fent un repàs amb l'alcalde de la població, Jordi Gasani. Avui, però, un alcalde que no ens acompanya aquí a l'estudi, sinó que ens acompanya des de manera telefònica. Jordi Gasani, alcalde de l'Ametlla de Mar, bon dia.
Bon dia, com estem?
Esperem que el temps que avui tenim a la cala, i entenc també aquí a les Terres de l'Ebre, ens acompanyarà de cara a este cap de setmana. Esperem que sí, creuem els dits.
Segur que sí, segur que sí. Ja sabem que de vegades els mitjans generals o nacionals els hi costa encertar qui ens farà a la frau de la cala. I jo crec que farà bo i, a més, està tot preparat i molt engrescat per a que aquest cap de setmana sigui un cap de setmana molt bo.
Ara en parlarem, perquè aquest cap de setmana, com ja sabem, hi ha l'inici d'aquestes cinquenes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja, que arrenquen precisament aquest divendres, però que té el gruix d'activitats dissabte i diumenge amb la Diada del Port. Abans, però, hem de parlar de moltes qüestions d'actualitat. La notícia saltava aquest dimecres per la tarda. Minuts abans, vostè estava durant el matí de dimecres aquí a la ràdio amb l'espai polític del Parlem-ne, i no en vam parlar de la qüestió, però és que si n'haguéssim parlat, totalment hagués quedat obsolet en només unes hores, perquè dimecres a la tarda coneixíem que el Tribunal Constitucional ha suspès la llei que feia referència, d'alguna forma o altra, a l'impost nuclear que la Generalitat pretén cobrar. De fet, ja n'ha cobrat 30 de milions d'euros a les centrals nuclears per a reinvertir-ho en el territori, un 10% dels 50 milions, un 10% són aquests 50 milions que s'estima ben rebre en 10 anys al territori. Entenc que la notícia aquesta cau com una mica, ho vam titular, com un poval d'aigua gelada damunt de les esperances, i entenc que ja de l'inici de pensar en alguns projectes que hi havia a l'inici, doncs, ja de les primers contactes amb la Generalitat de tots els alcaldes de les zones nuclears.
Bé, sí, cau com un poval d'aigua gelada, com tu dius, però, clar, no és sorprenent si, doncs, veiem com actua l'Estat, com està barrejant el poder executiu, que són incapaços de acordar amb els pactes, perquè, com sabeu, doncs anem cap a unes eleccions una altra vegada, a la presa que ens fa a tots, tornar a obrir, a fer unes eleccions quan hi ha la possibilitat de que no canviï massa cosa. És això, el poder executiu i el poder judicial l'estan utilitzant a la vegada i una vegada més, i en este cas a l'Ebre, a les Terres de l'Ebre, i nosaltres no som principalment també afectats des de la cala, doncs patint a les nostres carns, doncs, l'acció d'un tribunal constitucional totalment polititzat, on el que fa és tallar les ales amb una previsió que teníem per a poder tindre, doncs, amb força temps, doncs, preveure quines inversions podem fer per a que realment el nostre territori sigui, doncs, atractiu en el cas de que la vida útil de les centrals nuclears s'acabés, i això també és una cosa que es preveu, doncs, amb 10 anys, que era part d'este impost i que no és justificable, doncs, que el Tribunal Constitucional, doncs, hagi actuat. Jo dic que és una cosa momentània, perquè des de la Generalitat s'està treballant a la vegada dues coses. Una és fer que este Tribunal Constitucional no tingui motius per a poder treballar esta proposta, per poder prohibir aquesta proposta que ens financia, doncs, el nostre territori, i l'altra, doncs, també jo crec que hem de fer anar la política, i aquí tots els alcaldes ens hem d'unir per a, doncs, protestar contra, doncs, una acció que torna a ser, doncs, perjudicar un territori quan era la primera vegada que podien arribar força recursos per a un territori. Estàvem parlant d'un 10%, sí, però que suposava que en 10 anys podien arribar uns 50 milions d'euros en un territori, i estem parlant de 50 milions que, ajuntats a diferents ajuts europeus, podíem encara superar una xifra més gran. Això es tractava de que no havia de ser una repartidora, com històricament s'havia utilitzat els recursos que podien arribar. Per primera vegada arribava una quantitat molt important i s'estava treballant perquè hi hagués una comissió executiva i una comissió i un plenari on aquí sí que formaven part els alcaldes i alcaldesses influïts, doncs, fins al radi d'acció de les centrals nuclears, per a poder triar i donar vistiplau a uns projectes que han de ser, doncs, substitutius econòmicament una vegada doncs, les centrals nuclears doncs, acabin la seva vida útil.
Entenem que això, aquesta suspensió, s'estarà treballant, però més enllà d'això, en aquesta suspensió plenament, el Tribunal Constitucional no hi estava totalment d'acord, totes les persones que figuren al ple del Constitucional. De fet, perquè es parlava que Catalunya té la gran majoria de reactors en actiu de l'estat espanyol. Aquesta discrepància ja pròpiament interna al Tribunal Constitucional podria estar lligada també sobre les qüestions que vostè ha mencionat fa un moment, sobre que es mesclen poders executiu, legislatiu, judicial en la presa de decisions en l'actualitat?
Pot ser. El que passa que, bé, com se sap, doncs, el Tribunal Constitucional doncs, està conformat doncs, per diferents doncs, components i en aquest cas doncs, és possible que no hi hagi unanimitat. De totes formes, jo crec que el que s'ha de fer, i de fet ho està fent la Generalitat, és buscar els mitjans per a poder que aquest impost pugui repercutir al territori i esquivar aquest Tribunal Constitucional. I a la vegada ja et dic que tenim una cosa que tenim entre mans, que és un nou projecte de país. I amb això doncs, aquell que encara no se n'havia donat compte de com utilitzen el Tribunal Constitucional i en té un exemple més clar avui després d'aquest fallo del Tribunal Constitucional. No deixaran que poguéssim projectar doncs, solucions al nostre territori i això doncs, ja és un exemple més a tot el que estan fent. O sigui, les decisions d'un Parlament i d'un govern, com estem parlant amb aquest impost, però també doncs, amb el que és doncs, tot el que fa referència a la pobresa energètica i altres lleis que s'estan treballant. Vull dir, això no hi ha un final. Ara mateix, la setmana que ve, debatrem a la comissió assessora, el Consell Assessor de Ports, abans de passar a Parlament la llei de ports. I bé, doncs tenim tots els números també de que l'Estat no entengui que Catalunya pugui abastir-se d'una llei portuària, d'una llei de ports que tant és necessària.
Hem parlat de l'impost nuclear, de moment suspès pel Tribunal Constitucional. Parlem ara de les inversions previstes a l'N340 i també, entre cometes, futura autovia A7. La setmana passada sortia la notícia de que Foment va anunciar, a través d'una carta a la Federació de Veïns de Tortosa, que invertiria aquest 2016 12,5 milions d'euros. Tots previstos en aquest sentit, en un primer pas, a projectar doncs, estudis pel que fa a l'A7 i, per l'altra banda, a l'N340 seguir en aquesta dinàmica de construcció de rotondes i d'accessibilitat, diguem-ne, a la Nacional 340. Però també s'ha parlat ja del possible pas de l'obligació de vehicles pesants cap a l'autopista AP7 seguint el model de la N2 gironina. Moviment veïnal s'hi oposa frontalment en aquesta manera d'entendre aquesta visió que té Foment, que també comparteix en alguns sentits el Servei Català de Trànsit. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, l'alcalde, quina és la visió que té sobre aquest anunci de 12,5 milions d'inversió per fer més rotondes, per d'alguna forma o altra?
Mira, aquest anunci té tots els condicionants per poder creure que és una promesa electoral. Estem ja en campanya, ja fa dies, i bé, doncs, s'ha comprovat doncs, que han sent incapaços de conformar govern a l'Estat, a l'Estat espanyol, al govern de l'Estat, doncs això ja és... han fet tantes promeses. Pensa que des de partits polítics doncs, com a Esquerra s'ha doncs, intentat any darrere any doncs, preveure 20 milions d'euros per a que aquests pressupostos doncs, puguin tirar endavant i buscar una solució a la alta sinistralitat de la Nacional 340 i, a més, donar una solució viària al nostre territori. Senzillament no ens ho creiem. Senzillament no ens ho creiem i el que hem de fer és preveure tots aquells problemes que tenim. Aquests problemes que tenim avui dia és la inseguretat a la nostra carretera. A més, que s'ajunta tot el tema de les rotondes. Estem en contra de fer més rotondes. Estem en contra de que hi hagi una línia contínua a tot el nostre terme municipal de l'Ametlla de Mar, que això ens provoca més inseguretat perquè els nostres veïns no poden arribar a les seues finques. I això ens provoca que doncs una moto o un cotxet petit d'una persona gran doncs, que ha d'anar al tros, que ha d'anar a la finca, hagi d'estar exposat a pegar una volta a tres cales per no poder cruzar aquesta línia contínua. Això són doncs problemes que han generat i que només hi ha una solució avui en dia i és el que recentment fa dos dies hem entrat al Senat una proposta per a que se promogui la gratuïtat de l'autopista, almenys al tram de l'Hospitalet fins a Ulldecona Vinaròs, perquè és l'única cosa que en tindríem. Les bonificacions també són acordades amb l'empresa Abertis, perquè això els suposa doncs, encara un major benefici. Aquesta no és la solució és la gratuïtat dels peatges entre Hospitalet i Ulldecona Vinaròs, i d'aquí no ens veurem.
Petició, doncs, que segueix en aquest sentit, intactes en aquest sentit, des de la darrera de les mobilitzacions que els alcaldes van fer, vareu fer al Perelló ara fa un mes ben just, doncs segueixen les mateixes, els mateixos demandes de cara al govern espanyol, en funcions, i de moment seguirà en aquesta línia davant, com ha comentat abans, l'anunci de noves eleccions estatals. Hem de seguir avançant amb qüestions. També la setmana passada coneixíem que l'Ajuntament mantindrà els impostos congelats per aquest any 2016, uns tributs que es mantenen intactes, tot i que s'ha fet doncs, algun canvi en alguns terminis de pagament per qüestions informàtiques. Doncs, la quantitat econòmica no varia en aquest sentit, es mantenen congelats els tributs. Això ja era un anunci que vostès ja havien fet i que per tant, doncs, l'únic que han fet, entre cometes, ha estat a complir-ho.
Sí, era una qüestió doncs, que ja vam dir que fermar-nos a que així ja perquè fa dos dies que tenim una nova sentència, l'Ajuntament, una nova sentència ferma a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que referència doncs, al contracte que es va fer doncs, l'anterior equip de govern amb el bon repòs per el cessament de l'activitat de l'hotel, un cessament de l'activitat de l'hotel on hi ha un conveni doncs, sense grans informes i també doncs, aquí tenim una sèrie de petició d'informacions de per què l'Ajuntament de la Cala havia de pagar aquests 590.000 euros pel cessament d'aquesta activitat de l'hotel. Això ho contextualitzem dins de la recuperació doncs, del parc del Bon Repòs. I en aquest cas, doncs, aquests 90.000 euros que no s'havien pagat d'aquesta quantitat de 690.000 euros del cessament de l'activitat de l'hotel, se'ns fa una reclamació i fa dos dies doncs, que ja tenim, ja se'ns ajunta una altra sentència ferma de pagament sobre uns 120.000 euros, 90.000 més els interessos, doncs, que posem en dubte i que intentarem doncs, també gestionar de la millor manera. Primer que tot, que se'ns justifiqui perquè se justificava aquests 590.000 euros perquè no ho veiem gens clar que pel cessament de l'activitat de l'hotel doncs no tenim aquesta informació, l'Ajuntament no la té i això és una cosa que hem reclamat a l'empresa propietària doncs, perquè hem de ser responsables de tots aquests moviments que fem. I a partir d'aquí doncs, bueno, també és un dels expedients que s'estan auditant i també és un dels expedients doncs, que posem en dubte de que s'hagi fet d'una manera doncs, pulcra. I això doncs, ho veurem en els propers dies.
Entenem que hem perdut una mica la connexió telefònica a l'inici d'aquesta resposta. Entenem que feia referència que mantenen els impostos congelats seguint amb la promesa que havien complert, però que tenen una sèrie de noves obligacions o de possibles noves obligacions, i per això comentava sí, però, aquests dos casos.
Sí, però vull dir, sí, però això és una lluita constant que ens veiem doncs, immersos doncs, en aquest inici de mandat, en aquest inici de legislatura. No som, jo crec que el meu poble és molt conscient de que la situació doncs, no és fàcil, però sí que podem donar les garanties de que no es costa més car als nostres veïns i a les nostres veïnes perquè vam comprometre-nos en que aquesta és una lluita que hem de fer des de l'Ajuntament i també hem de garantir doncs, que no sigui encara més car viure al nostre poble. Això doncs, és normal que haguéssim almenys de garantir doncs, aquelles qüestions bàsiques que ens mereixen tots els veïns de la Cala i sempre amb l'esperança posada de que els propers anys doncs, això ho aixecarem i ho revertirem aquesta situació doncs, que econòmicament no ens és favorable.
Alcalde, ens queden dos minuts i no voldríem marxar sense parlar de dues qüestions. L'una, la renovació del conveni amb l'estació nàutica Costa Daurada per aquest 2016. Per tant, l'Ajuntament segueix dins d'aquesta estació nàutica. Quines són les novetats o quines són les propostes que enguany presenta l'estació nàutica per aquí a la població?
Bé, més que novetats, el que parlaríem és que tenim un any més, doncs hem renovat un any més amb doncs, un paquet doncs, de publicitat, promoció, assistència a fires, una mica també hem vist que econòmicament ens sortia a compte no anar sols, sinó que també compartir amb aquests ajuntaments doncs, de la banda de dalt del Coll de Balaguer doncs, esta força d'unir, doncs, no d'anar sols, sinó d'unir esforços i que realment doncs, sigui profitós pel poble de la Cala. I amb això doncs, també estem pendents de que per poder renovar un altre any esta doncs, esta presència nacionàltica torna a demostrar que
sembla que tenim algunes dificultats telefòniques. Sí, alcalde?
Sí. Sí,
sí, ara l'escoltem.
Molt bé. Doncs és una... Bé, la pertanyença dins de l'estació nàutica és això, és unir esforços amb diferents municipis per a que poguéssim doncs, aprofitar-nos d'una millor promoció i amb això doncs, estirem pendents de que l'objectiu sigui acomplert i que no, o sigui, aquests recursos que hi destinem doncs estiguem ben empleats.
I hem d'anar acabant, no podem marxar d'aquest temps de l'entrevista sense parlar de les jornades de la Tonyina Roja. N'hem anat parlant al llarg d'aquesta setmana aquí al programa, però també ens agradaria saber com valoraria doncs, una miqueta la prèvia, en aquest sentit, d'aquestes jornades i sobretot també tenint en compte que enguany és el primer any que l'Ajuntament ho organitza com a organitzador, és l'organitzador principal d'aquestes jornades gastronòmiques de la Tonyina.
Bé, doncs, és sabut, perquè ho hem anat explicant, se'ns presenta una dificultat fa un temps, doncs, quan doncs, aquestes jornades doncs, quedaven una mica en l'aire per part de l'organització, i bé, doncs, ho hem fet, està en marxa ja, i estem molt engrescats perquè doncs, era un repte molt important poder continuar organitzant doncs, esta festa de la Tonyina Roja al Moll de la Cala, i també doncs, aquestes jornades que, com mai, doncs, els restaurants i estan participant com mai, els bars i estan participant, i la veritat és que el primer i el més important que he de fer és agrair moltíssim doncs, a restaurants i bars i a tota la gent que ens està ajudant a que aquesta festa que serà de tots, aquesta festa que serà doncs, del poble, i també agrair a tots els que ens ajuden, en aquest cas doncs, també doncs, Balfegó d'una manera important, també el grup Fuentes, també el grup Espai Tonyina, i també doncs, les facilitats i l'ajut que ens dona doncs, qui ens munta la infraestructura, que en aquest cas és Maestrat, i també Accenti, doncs, que ens ajuden a que això sigui un èxit. Només estem pendents de que s'hagi fet bé doncs, el treball per a que este cap de setmana doncs, hi hagi molta afluència de gent i que realment l'objectiu principal és de que el comerç local, la restauració, l'hostaleria del poble doncs, treballi moltíssim i que sigui, doncs, a més, aprofitéssim perquè sigui un cinquè any que organitzem, doncs, que s'organitzen aquestes jornades i que realment doncs, sigui una finestra cap a l'exterior que pugui doncs, portar la Cala també al món.
Alcalde, ho hem de deixar aquí, sense acabar el temps de l'entrevista, i ja estem ja fora. Esperem que aquestes jornades vagin, la veritat és que molt bé, que el temps acompanyi, que demà la jornada de l'acte inaugural també vagi molt bé i que realment doncs, la promoció turística doncs, funcioni i que la Cala tingui comenci també amb aquest mes, entre mes d'abril i mes de maig ja, una quasi vella temporada estiuenca. Alcalde, moltíssimes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies i bueno, ens veiem al moll.
Gràcies, fins aviat. Temps per l'entrevista amb alguns problemes telefònics en alguns moments, els demanem disculpes. Però nosaltres seguim i hem d'anar ja cap al nostre temps de les xarxes socials. Segur que parlarem també de les jornades de la Tonyina amb el concurs fotogràfic que han preparat els companys de turisme. Però segur que també avui al nostre temps de les xarxes socials ens pujarem a algun vagó de metro. Recte final ja, doncs, del nostre Sempre amb tu. ho hem dit, eh? Anem a pujar a un metro. Eva García, bon dia.
Bon dia.
Bueno, anem a pujar a un metro fictici perquè, sens dubte, la imatge, el vídeo, la cosa més viral de la setmana fa referència al metro.
Sí, sí, bueno, no arriben, realment no arriben a pujar
al metro.
No arriben
a pujar al metro. Bueno, suposo que sí, que van dir que puja després. No ho sé, això ja haurem d'intuir molt. Lo que no cal intuir, que és ben explícit, és el que estaven fent a l'andana de l'estació del Liceu al metro de Barcelona.
Sí, 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 doncs estaven allí posant les botes. No, doncs bueno, estaven practicant sexe allí a plena vista de tothom a l'estació de metro.
La qual cosa, doncs, va ser gravat a través de telèfon, d'un telèfon mòbil d'un usuari que estava per allà. Suposo que això eren hores estes de tornar de festa, eren les hores de tornar...
No sé, i publicat a tot arreu, multiplicat, viral...
Viral, moltíssim, moltíssim, perquè s'ha vist per tot arreu. I el cert és que estan intentant investigar qui eren, però el cert és que s'ha posat, doncs, de manifest, doncs... No sabrem si dir-ho d'alguna forma així, però això s'entén com una falta una mica d'incivisme, sobretot per fer-ho a la vista de tothom i sabent de tota la gent que estava en aquelles hores a l'andana del metro.
Sí, sí, lo bé que s'ho passaven, perquè no pareixien estar preocupats en absolut.
No, no.
Però està clar que era una cosa, no sé, en un parc, que no pot ser, que allò has allunyat, però allí al mig del metro...
Entre les plantes, no? Però sí, clar, al mig de l'andana.
No és gaire normal, no?
Per qualsevol persona que hagi agafat el metro, imagineu-vos que ara vosaltres baixeu per les escales, entreu a l'andana i allí us trobeu aquesta estampa. Doncs és el que s'ha fet molt viral al llarg d'aquests dies a les xarxes socials, lògicament, perquè, doncs, tot i que això no ha degut ser la primera vegada que ha degut passar, ni l'última, sí que és cert que xoca veure, doncs, aquestes imatges. Al llarg de la setmana n'hem vist d'altres, de bastant paregudes, d'altres activitats, doncs, també d'incivisme, i deia, falta d'incivisme però també falta de vigilància que posaven alguns usuaris de manifest. Tot això, a més, aquesta setmana amb una vaga als metros de Barcelona. Bueno, una imatge curiosa. La setmana passada parlàvem sobre qüestions de les esponges marines i de les copes.
Sí, de les copes menstruals.
Parlem d'això i avui hem de parlar de sexe en el metro. Bé, però, al metro. Però no només s'ha fet viral això, sinó que aquella persona que tots reconeixem a la televisió, petits i grans, Jordi Hurtado, agafa la baixa per primer cop en 19 anys consecutius.
Està bé, eh? Tots hauríem... Bueno, no, tots hauríem de seguir, perquè un no vol posar-se malalt i tant, però la veritat, pues, que en 19 anys que agafi la seva primera baixa, està força bé.
Lògicament, tots sabeu aquesta faceta que té d'immortal a través dels memes i d'aquestes imatges gracioses. Doncs clar, això s'ha posat de moda, sens dubte, i ja vaticinen que hi ha el fi del món a alguns usuaris internautes.
Han exagerat una mica.
Ja ho exageren una mica. Serà, per cert, el Luis Larrodera el qui substituirà a Jordi Hurtado durant els pròxims setmanes, mesos, perquè s'ha de fer, doncs, una petita intervenció quirúrgica, una operació, i doncs ha d'agafar la baixa.
Jo he llegit algun comentari al Twitter, em sembla que va ser, i té seguidors afèrrims, gent que diu que... Sí, sí, lo de la fi del món, i que aquest no ho farà igual de bé, i el vaticinen abans d'entrar allà al jutge.
Abans d'entrar a Luis Larrodera dins el programa A Saber i Ganar, un programa que jo diria que em sembla que és, si no el que més, un dels que més anys porta a la televisió.
Em sembla que sí que és el més antic, no?
19 bueno, anys antena, porta. I a més a la mateixa hora, cada dia...
30 minuts de TV3 potser també porti...
Porti també molts anys d'esquenes, però vull dir que realment és un concurs que aguanta i tot i les pedregades, això...
I t'hi fidels seguidors,
fidels seguidors. Això, l'audiència, quan agafa un programa i li agrada, d'allà no es mou. Avui anem molt ràpid perquè el programa han parlat moltíssim i hem d'anar preparant les jornades de la Tonyina. Però abans hem de parlar de què, i abans ho hem comentat a l'entrevista amb l'alcalde, noves eleccions.
Sí, és una llàstima que no s'hagin posat d'acord. I no res, noves eleccions.
Noves eleccions, per tant, abans de Sant Pere, no recordo, diumenge 26, diria que és 26 de juny, no sé, crec
no
que,
sé,
sí,
no
crec
sé.
Que sí que ho dic bé, diumenge 26 de juny, perquè Sant Pere cau en dimecres 29, i per tant, doncs, abans de Sant Pere, entre Sant Joan i Sant Pere, mos tocarà anar a les urnes, per tant, viurem un Sant Joan, sens dubte, marcat per la campanya,
política,
la
sí.
campanya electoral. Crec que això és bastant insòlid, veure doncs, una revetlla de Sant Joan marcada per qüestions polítiques. El cert, però, és que les xarxes socials també s'han omplert al veure doncs, que finalment no ha prosperat cap dels pactes ni cap dels acords que es van anar plantejant al llarg d'aquests mesos. I també una altra de les qüestions és que se parlava que Catalunya no feia acord per governabilitat i finalment Catalunya sí que va tindre acord. In extremis, però va tindre acord i en canvi Espanya doncs, no ho ha acabat aconseguint.
Sí, no ho ha aconseguit.
I es veu abocada a unes noves eleccions.
La gent està enfadada i cansada i ja veurem com, a part, si era un gasto més econòmic i a veurem com acaba això.
Com acaba tot això. Bé, són només tres cosetes que hem volgut repassar avui les xarxes socials. Abans del sumari ho hem dit. Eva, hem de passar ja alguna cosa d'Ami perquè sabem... Bueno, li donem avui permís perquè ve a les jornades de Tonyina, però no es pot escapar més de passar-nos a fer una visiteta per aquesta secció, perquè si no ja t'haurem de dir que tu ets la titular i ja et quedes aquí a fer rima a la nostra secció dels divendres.
No, la setmana que ve, a veure si pot vindre i que estirà menys liat, que aquesta setmana amb tot això de les jornades ho estem molt liats.
Estem a tope. Repassem el que és el concurs. Que aquí no hi ha concurs de fer coses d'Antonyina, no és com a la rosejada dels fideus. Aquí el concurs és fotogràfic a través d'Instagram.
Sí, us animem a tots. Hem proposat un altre cop un concurs a Instagram relacionat amb aquestes jornades de la Tonyina. La gent podrà penjar les seves fotos relacionades pues, amb la diada, amb els restaurants, amb els menús, amb les tapes, amb els hashtags Ametlla de Mar i Tonyina 16. I seguir-nos a Turisme Ametlla de Mar a Instagram. Podran penjar les fotos des d'avui divendres, dia 29, fins al 16 de maig. I un jurat triarà les 4 millors fotografies i llavors els seguidors amb els seus vots triaran d'aquestes 4 la millor fotografia. El guanyador guanyarà dos menús gastronòmics per a les pròximes jornades del peix, bueno, dels fideus rossejats. Us animem a tots a participar i que pengeu moltíssimes fotografies.
Ho apuntem a la llista d'indicacions de recomanacions obligatòries, més enllà de menjar bona tonyina i més enllà de fer les activitats d'aquesta diada, que ara repassarem a l'agenda. Concurs fotogràfic, hashtag tonyinaroja16
i Ametlla de Mar.
Ho hem de deixar aquí, Eva, que sabem que teniu molta feina, acabem-ho de preparar tot, ens veiem la setmana vinent, o l'altra, si Dami ve a fer-nos companyia aquí a les xarxes socials. Molt bon cap de setmana, molt bones jornades de la Tonyina.
Moltes gràcies. Adéu.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu, Fini. És divendres i, per tant, avui l'agenda obligadament l'hem de comentar amb totes les propostes que tenim este cap de setmana, perquè passar pel port serà obligatori, passar pels carrers del nostre municipi a fer la ruta de tapes és obligatori, anar a algun dels restaurants a fer el menú gastronòmic és obligatori.
Tenim l'agenda a tope, però abans tope, un apunt. Recordar que finalitza avui el període de cobrament en via voluntària de la taxa dels gossos, aquells que tenim gossos, en paguem una taxa. Avui, si ho fem per caixer automàtic, fins demà. Demà és l'últim dia 30, i també finalitza per pagar l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica. Els que tenim moto, els que tenim cotxe, hem de pagar aquest impost. Demà és l'últim dia per via voluntària. Després hi haurà recàrrec. Les oficines avui fins a les 2 del migdia obertes. Si ho fem a través del telèfon, a través el caixer automàtic, tenim temps hasta demà. Ara sí.
Va, agenda del cap de setmana. Bueno,
jo estic marejada ja, i a més d'hora, que en la gana que tenim mirant les tapes que presenten els bars i restaurants i els menús, bueno, perquè són dues coses diferents. Recordem, una cosa és la ruta de les tapes, el tapamar, i l'altra és el menú de les jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani.
Dos coses que són paral·leles, coetànies, perquè, i a més, amb un aliment en comú, la Tonyina Roja. Aquí no hi ha distinció. Tonyina Roja, sí o sí, en qualsevol tapa i en qualsevol menú.
I que és bona de tota manera.
Sí, crua o feta, és a dir, això, aquí, varietats i gustos per a
tots els públics.
Una recomanació dintre les activitats diumenge. Hem d'anar a veure a Joan Rovira.
Sí, allà estarem, ja ho saps que sí.
Joan Rovira...
Efecto fan.
A les 12, lo diumenge. Recordem que també hi ha l'actuació de la xaranga el dissabte i la batucada lo dissabte. Hi ha tot d'activitats organitzades paral·leles, com molt bé hem parlat també el nostre informatiu, al port, al costat dels porxos antics, no? Els porxos de la Confraria Vella, al CIP, dissabte i diumenge.
Per entendre'ns tots d'alguna forma o altra, on habitualment ja s'està fent aquests darrers anys la diada dels fideus rossejats, la diada de la rossejat, doncs en aquell mateix recinte, en aquell mateix espai, es farà la diada al port de les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja.
Per dissabte, el camp de futbol torna a estar ple de gom a gom, partits que comencen a les 10:30 amb l'Aleví i que acaben amb el primer equip a les 5 de la tarda.
Coneixerem tot seguit a l'esport al nostre poble, a tota l'agenda esportiva, no només els partits que juguen a casa, també els que juguen fora, que també són competicions i també s'ha de recolzar l'esport calero.
I el futbol sala, el poliesportiu, també aquesta setmana sala, que també fa molt d'ambientillo. Dissabte també hi ha una activitat, també en vam parlar, i és aquesta audició d'adults i concerts de professors de l'Escola Municipal de Música, que és a les 11 a la sala.
11 del matí dissabte a la sala de la societat.
I diumenge, com és tradicional, el dia 1 de maig...
Agafar
sempre
la bicicleta,
és festa, és agafar la bicicleta.
Agafar la bicicleta i ruta cap al Mas Plater. Allà hi haurà, doncs, com sempre, activitats, la botifarrada i tot l'ambient de germanor. Enguany serà una mica estrany, no? Perquè dividirem una miqueta entre això de la Tonyina i això de la bicicletada, però bueno, tenim temps d'anar a tot arreu si ens ho muntem bé en aquesta agenda de propostes. Jo no sé, Fini, haurem d'agafar una agenda, fer-nos un calendari, o com ho fem, això?
I el telèfon ben carregat de bateria perquè hem d'anar fent fotos per participar al concurs de l'Instagram.
Ja ho hem comentat ara fa un moment amb la Eva, eh? Important participar en este concurs perquè, a més, no només el concurs fotogràfic, també la ruta d'etapes, perquè això ens permet poder optar a premis com els 20 Tuna Tours dobles, ara ho dic bé, o també pròxims menús gastronòmics a les pròximes jornades del peix blau o peix de la llotja, no recordo ara. Sembla que és peix blau, no?
Peix blau.
Correcte,
peix
perquè estarem en època de veda que comença dilluns, precisament, sí. Arrenca la aturada biològica del sector de l'arrossegament.
El hashtag Tonyina16, TonyinaRoja16, hashtag Ametlla de Mar. Tapa roja més la Heineken 3 eurets.
Bueno, està molt bé fer esta ruteta. A més, no només aquest cap de setmana, tenim 3 caps de setmana i 3 setmanes més o menys per poder-ho, 2 setmanes i escaig per poder-ho fer. Fins, jo crec que el que hem de fer és ja marxar, ja
a provar les tapetes.
A començar les tapetes. Que tinguem un bon cap de setmana, i també desitjar-ho a tota la nostra audiència, a tots els nostres oients també, que gaudiu d'un bon cap de setmana. Esperem que el sol ens respecti.
Sí, que el temps ens acompanyi. El sol, el vent també. Que el vent mos acompanya.
Bueno, però si fa sol...
Però que no faiga vent.
Bueno, va, agafem-ho tot. Fins dilluns, Fini.
Fins dilluns, moltes gràcies.
Molt bon cap de setmana a tothom.